Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis. Molt benvinguts a aquest nou episodi de Mossega la poma. Avui som molts i encara n'esperem més. Vull dir que no sé si això es trencarà en algun moment i qui hagi de fer la postpro. De magma. Ens maleirà tots. Però bé, avui estem en companyia d'en Miquel Labòria. Hola, Miquel.
Hola, què tal?
Hòstia, anava mirant ara i jo crec que fa més d'un any que no venies per aquí.
No,
és que al final quadrar agendes, no, un any no, però uns quants mesos sí. Però és que quadrar agendes a vegades costa una mica.
Bueno, sí que és cert que en el grup de Telegram teníem usuaris que anaven protestant. On està el Miquel? Volem tornar a recuperar el tema de la domòtica, no sé què, quantos... Bueno, és l'equip de protesters que tenim de Mossega la poma i en el qual tenim el Toni, que ara presentaré. I, bueno, total, que ho hem pogut combinar, t'agraïm molt a l'esforç d'agenda i et tenim aquí per parlar de domòtica. Vale? Bueno, ja hem parlat de domòtica, vull dir, actualitzar-nos una mica les coses que han anat canviant, que jo crec que hi ha temes interessants. També fa uns programes, en Marc i jo vam estar parlant de cotxes elèctrics, de com funcionaven, que si patatín, que si patatant, que si l'autopilot, que si la càrrega... I el Toni va dir, a veure, sou uns tanoques perquè vosaltres no teniu cotxe elèctric i jo sí, i no sabeu el que esteu dient. Dic, home, benvingut a Mossega la poma, que diem coses que no sabem el que volem dir. Vale? I el Toni ve avui a fer un, com diu ell, un, com has dit, que en lloc de fer de rates, una religió...
La creença de les rates.
La creença de les rates.
La fe de les rates.
La fe de les rates. Doncs això de rates. Parlar de bueno, aclarirà alguns punts que vam comentar l'altre dia i que són diferencials. I entremig, Apple ha tret coses, vale? Ha tret un iPad impagable, ha baixat els preus de l'Apple TV que ningú vol fer servir, vull dir que està on fire, vale? I jo crec que hauríem de parlar un moment d'Apple, per posar en perspectiva les coses que ha tret, i jo crec que, mira, ara que esteu tots vosaltres, que sou gent intel·ligent, m'agradaria parlar amb vosaltres de quin pla B tenim a les companyies de streaming, ¿vale? Perquè Netflix està esborrant les comptes compartides, puja el preu, Disney també, la publicitat...
Disney Plus també puja?
Sí, pujarà l'any que ve, Magma.
Sort per que tant, el paga un amic meu.
Sí, però com es posin com Netflix de no compartir comptes, ni amigo tuyo ni nadie, ¿vale? No. Per tant, hem de tenir un plan B. M'entendeix? Perquè hi ha gent que paga 60, 70 i hasta 80 euros al mes per tenir connexió a totes les d'això de streaming. I tal com estan les coses i el preu del dòlar is not sostenible. Vale? Vull dir que hem de tenir un pla B. Vale, doncs de tot això en parlarem avui. Per cert, Toni, benvingut, que no t'he dit ni hola ni res.
Hola, gràcies. Què tal? Bon dia a tothom.
Disclaimer. Retirado ja no és mi problema. És que... Aquesta camisa la tinc encarregada a Amazon, però els he dit, no me'l traigues todavía, espérate que me retire para traerme la camisa. L'altra persona que està... És que és molt bé. Ah, per cert, saludem a la gent que ens segueix per Twitch. L'altra persona que tenim aquí, que és l'altre delinqüent habitual, és en Magma, que he parlat
amb ell,
però...
Em queden uns anys encara per retirar-me, espero.
Hòstia, tu la teva samarreta està a AliExpress. Si la meva ve per Amazon, la teva ve per AliExpress. I qui us parla en Tomàs Manzanares. Doncs això conformarà, i tot allò que diguem pel mig de borrades, conformarà aquest episodi, el 531, cada vegada que dedica l'episodi, m'emociono, de la temporada 16, de Mossega la poma. I després, no us perdeu la part de contacte perquè tenim dos mecenes nous. Vinga, i un d'aquests...
Fos ahir que començaves, Tomàs.
Hòstia, sí. Amb el primer paper en català i jo me'n recordo molt, d'aquella època de les trobades a la maquinista.
Qué tiempos aquellos.
Del guà català.
Hòstia, del Guà, sí, sí. A veure, poca broma, eh? Jo crec, o sigui, jo crec que si el Guà català...
Ja no sé ni de què parlem.
Pues si el Guà català no hagués existit... No, no, si el grup d'usuaris d'Apple en català. Si el Guà no hagués existit...
Ah, el GUM, el... Vale, vale.
Si el GUM...
Nosaltres li vam dir Guà, en lloc de GUM, no era un...
I es va acceptar, eh?
No, era el grup d'usuaris Apple.
Sí. Ah, vale.
I es va acceptar...
Ja no existeix.
No, no. Però es va acceptar el nom, Miquel?
Sí, sí.
Es va acceptar per Apple el nom. El Guà, que ara ningú ho recorda i que no consta a la Wikipedia perquè la Wikipedia no parla d'Apple, s'ha de dir que va ser una peça clau, no sé si van haver-hi més peces, però aquesta de segur va ser una peça clau perquè tinguéssim l'iPhone en català. Vale? I si avui existeix un Guà o un Guap o un Guas o un Wix, igual acceleraríem tenir el Siri en català, que és un tema que ha sortit aquests dies al grup de Telegram. I que jo el trobo molt a faltar perquè, bueno, després us explico per què. Anem a posar la falca i comencem. Vinga.
Vinga.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, doncs tornem. Exacte. No sé si al final Magma, com el Magma fa la postpro i talla les tonteries, algunes, o afegeix de noves, normalment. No sé si això sortirà o no, però bueno, és que m'estava donant problemes al vídeo en el Twitch. Hola, Twitcheros, va, anem pel primer tema, ja que no tenim el Marc i podem anar pim-pam, pim-pam. Actualitzacions del món de la domòtica des de la darrera intervenció del Miquel Labòria. Pues ha passat de tot.
No, ja n'hi ha hagut moltes.
Sí, sí, sí.
Crec que una de les importants és l'iOS 16, que va sortir fa relativament poc, cosa que ha fet canvis en el HomeKit. Per tant, aquí hi ha canvis en l'aplicació de HomeKit, en com s'utilitza, etc. I la més important, que de fet ja la vam parlar en un dels programes anteriors, és que finalment arriba Matter, que és el nou sistema de domòtica.
Que Matter és, en teoria... M-A-T-T-E-R, no?
Ah, exacte. Que és el nou sistema on tothom parlarà el mateix llenguatge, per dir-ho d'alguna manera.
S'han posat d'acord totes les companyies, entenc, no?
Correcte. Aquí, en teoria, tots els dispositius que siguin compatibles amb Matter seran compatibles amb Apple, seran compatibles amb Google, amb Alexa, etc, etc, etc. Per tant, ajudarà a tot això. Vale.
Quina diferència hi ha amb el Thread? El Thread?
És que Matter utilitza Thread. Que Thread és la tecnologia molt semblant al Zigbee, que el que fa és això, és com es comuniquen entre ells els dispositius.
És el tema aquest de fer una xarxa mesh amb tots, això, no?
Ah, exacte. Al final és com una xarxa IPs que els dispositius es parlen entre ells i entre ells es van connectant i permeten fer una xarxa. Com funciona això? És a dir, al final, si són dispositius d'aquests que van amb piles, que són els típics, els connectors de portes, els sensors de portes, aquests no fan mesh. Aquests simplement es connecten. Els que fan mesh són els que estan connectats a la llum directament. Endolls, llums... Uh-huh. Aquests són els que tenen prou força com per agafar i afegir el mesh.
Perquè aquests que van amb pila, Miquel, o amb una petita, sí, una pila, de fet, són Bluetooth d'aquests low energy, no? No
es connecten al Thread igual. Es connecten, però el que no poden és fer de pont.
Ah, vale, ok.
Vale? Com que tenen poca energia, simplement ells es connecten. Però ells el que no poden és agafar la senyal i a sobre emetre-la més enllà. Per tant, aquests sí que es connecten al Thread. Són com el Zigbee. El Zigbee fan exactament el mateix.
Però això no és una xarxa que està dins de la teva Wi-Fi. És una xarxa
a part.
Okay.
Que això és el bo. El bo d'aquesta tecnologia, com el Zigbee, és que no sobresaturem la xarxa local. Perquè si no, de l'altra manera, el que fem és saturar la xarxa local, gastar IPs locals i al final la Wi-Fi o el que tinguem... Pues l'estem sobrecarregant amb tota aquesta informació.
Ah, okay.
Val? Per tant, és millor.
Molt bé. M'he quedat sense càmera i ara no vaig a tallar l'enregistrament per tornar-la a connectar perquè li torno... És que el bo, estàvem parlant abans una mica en broma, però és cert, estic amb la beta no sé quants d'Aventura i a més he actualitzat la interfície de control de la meva càmera, que és una càmera del gato. ¿Vale? O sigui que tinc els dos problemes i ara a posar-me a descobrir on està el d'això, doncs que no, perquè estem en directe. Per tant, ho sento, però no em veureu ni els de Twitch ni els de l'estudi. Vale?
Molt bé.
La veu es grava. Bueno, ja us faré, ja us intentaré fer indicacions de veu. Vale. Abans d'entrar més en detall i profundir en el tema de Matter, que és molt interessant, perquè afecta a totes les grans i jo crec que aquesta interoperabilitat entre els diferents... protocols al final beneficiarà els usuaris. ¿Vale? Jo volia parlar de l'iOS 16 i de l'iOS 16 i del Ventura, que també porta un canvi amb l'aplicació de Home, de casa. I al principi vaig tenir a casa una revolta, Miquel Labòria. ¿Vale? Perquè casa meva està tota domotitzada. Si no tens iPhone o no tens Mac o no tens iPad, no connectes els llums, o no desconnectes les coses, o no te n'enteres de la temperatura, o no es posen totes les llums vermells, o no es posen tots els llums vermells perquè ha pujat el CO2, que en mi casa, a casa meva passa, i els gats es pengen de les cortines quan entra l'alerta de CO2, entens? I què passa? Que, hòstia, van canviar la interfície i la nova interfície, tio, és un trunyo, no saps on donar-li el botonet. Mira, un gat,
que sí. Collo...
És un gat que es puja... Doncs la nova interfície, fins que no et dones compte que, fins que no, en lloc de tocar el quadradet, com passava abans de l'aparell per encendre-lo o apagar-lo, no vas a tocar-la. La microiconeta, la microicona, on està la llum, que això, clar, ningú t'ho diu, ¿vale? no et surt un pop-up en l'iOS Update que et diu...
No, i una altra de les coses és que hi ha botons més grans que els altres, que molta gent es torna boja per saber per què és així, i molta gent no sap que es pot editar i canviar.
Cert. O sigui, aquesta interfície ens ha donat a tots, molts, a tots els que tenim domòtica domèstica, ens ha donat bastant pel sac. De totes maneres, sí que és cert, i parlant ara de les parts positives del canvi de, diguéssim, d'aplicació, que ve amb aquest canvi d'interfície que fluixeja, però que ve coses interessants. Primera, jo no sé si li passa a tothom, però la detecció i la no detecció és molt més ràpida que abans i més fiable. Jo ho he notat, Vull dir, detecta més
sensors,
coses.
Dius?
Sí, perquè jo tinc la majoria de sensors són Hue, són Philips Hue, fora de Netatmo, ¿vale? I normalment responien bastant bé. Però tinc algun, per exemple, tota la tira de leds que m'il·lumina a la terrassa perquè vull que s'assembli a l'hotel Hilton, ¿vale? Aquesta tira de leds que es diu Hilton, aquesta tira va amb un aparell que em va posar el tio que posa les tires Hilton, entens? Que no és compatible HomeKit, però no és Hue. Vale?
Vale.
Perquè si això ja val una pasta, si és que ho val 5 vegades més. I aquest, que està capat per a que els xinos no s'enteren, perquè suposo que és xinès, abans li costava com una mica d'entrar i sortir i ara, finito. Vale?
Us haig de dir que, a més, ara amb la versió 16.1, és a dir, quan sigui oficial la versió 16.1, això encara canviarà més. Perquè una de les coses que ha fet Apple és que ha canviat l'arquitectura de HomeKit.
Vale.
Quan actualitzeu a la 16.1 i actualitzeu HomePods, Apple TV, és a dir, tot el que són els centres dels controls, sortirà un pop-up que diu si vols actualitzar l'arquitectura de HomeKit. I això actualitzarà tot el sistema de casa perquè encara vagi més ràpid. I qui sobretot ho notarà és qui tingui molts dispositius. Perquè ara un dels problemes que tenen és que quan hi ha molts dispositius HomeKit és quan hi ha aquests problemes.
Està saturant.
I crec que aquest canvi d'arquitectura el que farà és que si teniu diferents centrals de domòtica, com HomePods, Apple TVs, etc., es repartiran la feina entre ells. És a dir, en lloc de tenir-ne un, crec que entre tots podran fer aquest com una mesh, igual que parlàvem abans, i entre ells milloraran moltíssim més encara la velocitat de connexió.
Però perquè Apple ha adoptat Matter o no encara?
Encara no. Sí, entrarà en marxa a la 16.1.
Amb la 16.1 és quan entra, ok.
També hi ha un tema d'eficiència energètica, diria jo, amb Matter. Bueno, ha d'anar acompanyat d'alguns canvis de hardware en alguns casos, ¿vale?
El thread. Han de ser dispositius thread.
Sí, exacte. Però això també és interessant de tenir-ho en compte. Un altre tema. L'altre dia no sé, conegut, o familiar, em preguntava, és que tinc molts problemes, em cau la wifi contínuament, el router peta, tal. I al principi jo deia, però tu has canviat de companyia, tens el mateix router truño de la companyia, no? Sí, tinc el mateix router truño de no sé què, de Movistar o de no sé qui era, no? I jo li deia, però si no has tocat res, no has reseteat el router, no has fet res, o sigui, no has modificat res dels paràmetres del router, no has canviat de companyia i tens tot igual, no entenc per què ha deixat de funcionar-te o no. I rascant, és que en l'últim any i mig o dos anys havia anat començant a posar ara una bombeta, ara un interruptor, ara una fuente il·luminada, ¿vale? Ara la rentadora, i clar, la seva estructura, diguéssim, de... Primer, no tenia wifi mesh, tenia wifi crut, de cutre, i no tenia res, ¿vale? I aleshores dic, hòstia, doncs ja està, has arribat al límit, com a mínim arribes al límit de dispositius connectats al teu router via wifi, que n'hi ha, que si consulteu les instruccions del vostre respectiu router, els bàsics, per entendre'ns, veureu que existeix un límit per xarxa.
Sí, per això comentàvem que sempre és millor tot el que puguem connectar via Zigbee o via Thread o via un altre protocol, no saturem la xarxa local. Perquè com més saturem la xarxa local, és el que dius tu, hi ha un punt que arribem al límit i adéu, molt bones.
Amb Thread també es donava un altre crec, una altra millora molt interessant. I és que ara, per separar coses, ¿vale? Tenies que crear com diferents subnets i no tothom... o sabia, o no tots els protocols permetien la intercomunicació entre diferents subnets. Jo crec que aquesta capa subia perquè Thread és capaç de crear-ho ad hoc, no? O sigui, una mica sobre la marxa i a més comunicant una xarxa, unes subnets amb unes altres. És així o ho vaig errat?
A veure, hi ha diferents maneres. És a dir, hi ha moltes, per exemple, hi ha els routers que són compatibles amb HomeKit, que ja es connecten directament a HomeKit, i el que fan aquests routers és que tenen diferents tipus de xarxes. És a dir, al final, jo, per exemple, tinc un Link6 que permet crear fins a 3 xarxes diferents amb cada dispositiu.
Si I no crees... has de preocupar-te que unes es parlin amb les altres. Això ja t'ho fa automàticament, no?
Correcte. I el que et crea és una xarxa específica per HomeKit. Què fa? Que tots aquests dispositius que parlàvem que es connecten directament a la Wi-Fi, tu en lloc de connectar-nos a la Wi-Fi normal o a la xarxa normal que tens a casa, el connectes només en aquesta xarxa en concret.
A subnet IoT, automàticament generada per aquests dispositius compatibles HomeKit.
Exacte. I a més, el HomeKit el que fa és bloquejar el que parlàvem, les trucades a casa dels productes xinesos, les trucades que puguin fer de lo que sigui, tot això ho bloqueja. És a dir, simplement es comuniquen localment i és HomeKit el que s'encarrega de treure-ho cap a fora si és que ens volem connectar remotament. Yeah. Això... té els seus problemes. Jo, a casa, per exemple, no ho tinc muntat. Al final he hagut de muntar una xarxa, però si no, aquestes xarxes limiten molt les connexions i és un problema. Sí que és la millor manera de tenir diferents xarxes i ser la forma més segura. Però...
L'altra cosa és que els enrutats de xarxa te'ls correllis tu a manopla en el router, que això també ho pots fer.
Exacte, que és el que he fet jo. Què fa Thread? Thread munta la seva pròpia xarxa, que és el que parlàvem abans. Per tant, és Thread qui ho concentra, qui ho fa, qui ho manega.
Però Thread no necessita un hub centralitzat, bueno, és a dir...
Sí, necessitaràs al final algú que parli. És a dir, en el cas de HomeKit necessitaràs o un HomePod mini, que ja venen amb Thread, o els Apple TV a partir del 4K, que ja venen amb Thread també.
Vale, però això serà a partir de la 16.1, dius? Fins ara no.
Thread ja el podem fer servir ara. És a dir, dispositius...
Ah, vale, és Matter, el que no. Okay.
Sí, Matter és quan ja unifiquem la manera en què es parla.
Però els dispositius... Si tu afegeixes un dispositiu nou a la xarxa Thread, necessita algun... Ha d'estar dins de HomeKit o no? Em refereixo, o sigui, ve un tio de fora i endolla, jo què sé, en una bateria un endoll, aquest endoll es connectarà a el que tingui a prop?
Depèn del necessita... hub, el Thread depèn del hub, no del dispositiu. Sí.
Vale. A veure, això dependrà del dispositiu. Ara mateix, Thread, per exemple, qui està treballant molt amb Thread, són la casa IF. L'antiga Elgato, que es va separar. Doncs, IF, quan tu connectes el HomeKit, és a dir, al final et ven amb el QR de HomeKit, et connectes i ell, el dispositiu, serà el que triarà si es connecta per Bluetooth o per Thread o per lo que sigui. A través de l'app d'IF, ell és el que farà la connexió i a partir d'aquí es connectarà. ¿vale? La okay. que ell considera més òptima és la que utilitzarà. Si hi ha thread, es connectarà thread. Si no, vale. pues Bluetooth. I a partir d'aquí anirà fent. Okay. Per tant, és el dispositiu. Un cop estigui connectat a thread, pues ja farà servir el pont, farà servir el que faci falta per anar-se comunicant amb la resta de coses. Al final, vale. aquí és HomeKit qui gestiona la connexió amb el dispositiu, etc. Quan entri Matter, l'avantatge és que ja no tindrà per què ser HomeKit. Serà Matter, per tant, Matter el podràs connectar a HomeKit, com el podràs connectar a Google, com el podràs connectar a el que vulguis.
Per tant, a partir d'aquesta actualització amb Matter, ja no hi haurà dispositius que només siguin, que ara n'hi ha, no? Els més baratos, que només siguin amb Alexa o que només siguin amb... Això ja
si
no existirà.
Matter, si parla en Matter, podràs connectar-los amb qui vulguis, que sigui compatible amb Matter. Molts d'aquests dispositius ja han anat parlant que seran Matter. Eve, per exemple, ha dit que tots els seus dispositius seran compatibles amb Matter. I molts
això vol dir que Apple ja no tindrà els royalties per aquest tema, no? És a dir...
Clar, la, marca, que... la marca compatible no. amb HomeKit sí que la continua donant.
Clar, però si Matter és un protocol lliure, no? Entenc.
Bueno, tots estan dins d'aquesta aliança. Apple hi és, Google hi és, Alexa hi és, IKEA, tots els grans hi són.
No, perquè fins ara, moltes vegades, els dispositius que eren només compatibles amb Alexa eren un pèl més barats que els que eren compatibles amb HomeKit. Per això ho deia.
I els dispositius que són compatibles amb AliExpress encara són més barats.
Sí, aquest
ara, cal. S'haurà de veure si després...
Ara, jo estic convençut que tu tens un hub AliExpress a casa i encara que tu no ho sàpigues, té càmera oculta. T'ho dic ja. Ja no només, això ja troncant amb el Toni i com es posa ell a vegades. Molt bé, thread, vist thread, que és la creació de xarxes pròpies, IoT...
Al final no deixa de ser com Zigbee també sí, crea la seva pròpia mesh, tot, però el thread és el nou, que anirà més ràpid, tindrà més opcions, i és el compatible amb Matter, etcètera, etcètera.
Exacte. Molt bé. Vale, més novetats.
Més novetats? Bueno, dins d'això tot va evolucionant. És a dir, al final jo segueixo utilitzant Home Assistant, que ja us el vaig comentar també en algun dels programes. Al final jo l'he fet que el meu pont de domòtica sigui Home Assistant, perquè al final també em permet fer moltes més coses. El que deies tu, per exemple, del CO2, jo en lloc d'encendre'm els llums, els altaveus em parlen directament. O tinc un d'aquests de NetAtmon a l'habitació del meu fill petit, quan el CO2 se li dispara, doncs li diu «Eric, obre la finestra!» I ell mateix doncs, ja va i obre la finestra.
Que bo. Com estava fent proves, vaig pensar, i era molt senzill de configurar tots els dispositius de cop, també hagués pogut posar un clàxon, vull dir que, però no ho vaig fer, vaig tenir aquesta prudència. El que vaig fer va ser, si el dispositiu que detecta la qualitat de l'aire i la medició del CO2, que és un NetAtmo, que està en el menjador...
Però, Tomàs, aquesta automatització la tens a l'app de casa? O ho tens
la gestiono amb HomeKit.
O sigui, aquesta automatització la tens a...
Sí, és un NetAtmo, però NetAtmo es parla amb HomeKit i, per tant, jo l'automatització la programo des de HomeKit. Vale? I puc crear una drecera, si hagués volgut, també per activar coses. En aquest cas no, perquè és automàtic. Vale? Doncs, què vaig fer perquè fos algú senzill i em donés compte de seguida? Vaig dir, agafa tots els llums de casa, i us asseguro que hi ha bastants ja domotitzats, vale? I poses de color verd cridon màxima intensitat pampalluga. Vale? I clar, és com salvar el gatito Ryan, m'entens? Perquè és brutal el que passa a casa meva. Tots els llums, les tauletes de nit, el quarto de bany, tot, els estudis, la llum de la...
És igual on
tot,
estiguis, no?
Es posa de llum pampalluga vermell, cridaner, i clar, que m'he fotut més d'un ensurt, Com aquest any encara...
A quin nivell ho has posat? O has deixat l'automàtic de HomeKit?
L'he deixat a l'automàtic de HomeKit, que és bastant... Vull dir que tens... O sigui que realment, quan et dona l'alerta de CO2, és que ja t'estàs morint, d'acord? ¿Vale? Tens fins i tot intoxicació per monòxid de carboni a la sang, d'acord? ¿Vale? Però, bueno, alguna vegada ha passat... Ara no, perquè això passa quan passa? Passa a l'hivern, que tens la calefacció, que ho tens tot tancat, a l'estiu, com més o menys va obrint, ventilant de forma molt més regular, doncs això no es dispara mai. Però, bueno, a l'hivern, tots els de casa i els gatets hem estat penjats de la finestra, de la làmpara, de perquè ens ha agafat un surt. Sí, sí.
Clar,
a més, quan passa? Passa la nit, que estàs dormint, saps?
De nit.
Jo tinc que m'obri la claraboia. Jo tinc que m'obri la claraboia automàticament.
Hòstia.
I realment, a l'obrir-se la claraboia, se'n va i en menys d'una hora torna a estar bé.
És que això és l'automatització de veritat, no llums i hòsties d'aquestes, sinó que ja t'ho resolgui, clar.
Sí, el problema és que la claraboia afecta la part de dalt de la casa, però quan passa baix de tot, a l'habitació del meu fill, ja pots obrir claraboies, que a més ell ha estat que t'emporta dins de la seva habitació, i allà o obre ell o malament.
Ho has dit de passada, però, i a més ja ho sé que ho has comentat en altres programes, però jo crec que és bo tornar a recordar a la gent que si entra en aquest món, mira, al final, home, que decideixi un sistema, que a més això va per pressupostos, per diners que et vols gastar, pel que sigui, ¿vale? Però bueno, sigui el sistema que decideixi, que agafi un sistema de gestió i programació únic, ¿vale? Home, Assistant és un que a més engloba moltes altres coses. Però bueno, ara en Matter això no serà tan important perquè es parlaran uns amb els altres, ¿vale? Però sí que és important que, que en funció d'allò que vulgui fer, diguéssim, decideixi un i únic sistema de programació perquè si no es tornarà loco. Vale? Ha de ser sí, un únic sistema.
Fins i tot, sobretot els que tingueu una mica més de vessant tècnica o que
els que vulguin, tenir els que vulguin remenar, sí, els que vulguin remenar.
O tenir traçabilitat. Perquè jo, el gran problema que vaig tenir és que jo tenia tot de les automatitzacions de HomeKit.
Hi va haver una època que no anaven, oi? Ni a pedals.
De cop i volta les persianes em van deixar de funcionar.
Sí, no, i és per què?
Per què? I l'avantatge de Home Assistant és que quan una automatització falla, ja pots anar i veure els logs i pots dir, ostres, doncs mira, t'ha fallat perquè no s'ha complert aquesta condició o t'ha fallat perquè aquell dispositiu no responia. I des d'aquell dia no he tingut més problemes. També us haig de dir que, per exemple,
anava a preguntar, les automatitzacions aquestes de HomeKit es desen en el hub?
Es desen en algun lloc perquè les executi el hub. Però al final, on estan, com estan, què s'ha llançat, no sap res. I a més...
No, anava a dir que HomeKit és open source, ¿vale? Home Assistant és open source. Ja parteixes de programacions, de templates, no?, que han fet uns altres.
Que és molt fàcil, eh? És a dir, gent que no sigui iniciada, ara mateix, és superfàcil. Perquè tu engegues Home Assistant i automàticament et diu t'he detectat IKEA, t'he detectat Hue, t'he detectat no sé què. T'ho detecta ell sol tot, t'ho configura ell sol tot i pelat té.
I per trobar templates ja fabricats, que té un marketplace o hi ha una pàgina web?
N'hi ha un munt que ja formen part del sistema, és a dir, els més extesos ja estan dintre i a partir d'aquí els que ja sàpiguen programar, sàpiguen fer el que sigui, es poden instal·lar els seus, muntar els seus, buscar-los. A GitHub no està ple.
GitHub.
Què, és Python?
Sí, és Python, Home Assistant. I, per exemple, tenim Homebridge, que també n'hem parlat altres vegades, que aquest només és per convertir coses a HomeKit, que aquest està fet amb Node.js.
Dios. No vull saber res.
Alguna cosa t'havia traït malament. Vull dir que...
no vull saber res de Node.
Molt més, com t'ho diria, molt més universal i fiable Python. Bueno, això cadascú va a gustos. Vale, Home Assistant. Next, alguna altra cosa de novetats que vulguis destacar? Sí que és cert que ara... Digues, perdó.
No, que deia que avui justament en el Telegram tothom està discutint sobre càmeres i temes de càmeres amb HomeKit o reconeixement, que el Toni ha posat ja també la seva crit al cel de reconeixement. Sí. Aquí hi ha moltes maneres de fer càmeres compatibles també. Vull dir que al final hi ha les que són compatibles amb HomeKit directament i si no hi ha maneres d'agafar càmeres que tinguin l'RTCP, que és el llenguatge estàndard de vídeo online, i a través de Homebridge les pots convertir en HomeKit, fins i tot fer-les compatibles amb HomeKit Secure Video, que és aquest que fa el reconeixement de persones, animals, cotxes, i dir que, en teoria, aquest reconeixement, quan estem parlant de HomeKit, es fa de manera local. És a dir, totes aquestes imatges, en teoria, no surten de casa fins que el propi sistema intern detecta el que sigui i allò que li han dit que volem gravar és quan, en teoria, ho encripta i ho envia a l'iCloud.
Sí. Al final, hòstia, això amb en Toni ho hem parlat moltes vegades, i Toni, digues tu la teva. perquè mira, això és, parlàvem d'un cas d'Apple aquesta setmana, vale? Pel tema de les VPN, és a dir, que Apple per funcions i serveis interns
i no tan interns
ha programat la manera de que encara que passis per una VPN o un servei de VPN, parlem d'iPhones, d'iOS, s'ho salti. Vale? Que jo no sé, això no sé fins a quin punt és cert. I si és cert, de què estem parlant? Perquè no he vist especificacions tècniques d'aquest problema, vale? Només he vist el titular. Vale? Bueno, és igual. Ara, si voleu, entrem en detall. De totes maneres, insisteixo, hem de ser vigilantes de la playa, hem d'exigir a les companyies que garanteixin sempre la nostra privacitat. Al final, tu, amb les teves decisions, apostes per otorgar la teva confiança en un sistema... A veure, per què jo tinc un sistema, diguéssim, meteorològic de Netatmo i no el tinc de qualsevol empresa que vengui per AliExpress? Xinesa estàndard. Perquè no me'n refio. I jo ja sé que Netatmo és més car, també és veritat que té bons serveis, però al final li otorgo un vot de confiança a Netatmo de que no compartirà les dades... Em puc equivocar,
és veritat que Netatmo un cop compres el hardware... No hi ha cap...
Bueno, no, no, però ja Netatmo té una xarxa, diguéssim, global i mundial, sí. On tu pots decidir, o sigui, tu pots mostrar...
Si vols o no.
Qui és, si vols o no, Però, bueno, això no és un problema. El problema és què fa Netatmo amb les dades. Les agafa, les manipula, les comparteix, les ven a tercers?
Per això també jo crec que és important, quan agafem un dispositiu, que no sigui d'aquests que es connecten a la xarxa local. Perquè un cop es connecta a internet, pot fer el que vulgui.
Clar, en canvi, enviar, rebre...
Si agafem un dispositiu, encara que sigui xinès, que sigui Zigbee, el protocol Zigbee és el protocol Zigbee. A partir d'aquí, simplement tenint un pont Zigbee, ets tu que gestiones el que estàs veient o cap on va. És a dir, aquell dispositiu en si sol no pot comunicar-se fora perquè no té connexió a internet.
Com es deia aquesta... Per no entrar, diguéssim, a revisar logs a saco, perquè no tothom és informàtic.
El Wireshark.
Hi havia un programa per Mac, hi ha diversos, que estava molt bé perquè detectava totes les crides sortides cap a internet o entrades cap a internet, sobretot en ports que no són els típics, que no és un port 80...
Ah, que t'ho donaven 80. Una mica més mastegat, vols dir? No sé
sí,
quina
és que era molt famós aquest tipus de Mac i no me'n recordo. Bueno, aquest vigila tot el que surt i tot el que entra. El root, si coneixes bé com va el router, també tens els logs del router i allà també pots ficar-hi mà, de què surt i què entra i per quina IP interna. Però, en tot cas, jo crec que això és molt intrusiu, tenir-lo sempre disparant alertes. Tu no ets administrador de sistemes de la xarxa de casa. Vull dir, has de cuidar els nens, has d'anar a treballar, vull dir que has de fer altres coses. Però, de tant en tant, activar algun servei d'aquests per assabentar-te de què coi està passant en el teu Mac, cap a on criden les aplicacions, quines IPs criden, no? I què vol entrar cap a casa teva, per ports a sobre, que no són els tradicionals, pues no està malament fer-ho de tant en tant. Vale?
Això va bé, perquè així te n'adones que si tens la VPN posada, Apple crida els seus servidors igualment.
Proximant és una que també ho fa i que és gratuïta fins a un punt i que justament fa això, et fa un proxy intern i et diu totes les crides que surten i que entren de cap a l'ordinador.
Vale, o sigui, proxy...
Però clar, llavors, Miquel, si tu tens aquesta xarxa que no té connexió a internet, òbviament, per exemple, tu imagina...
La Thread i Zigbee no es veuen, és a dir, no són xarxes. És a dir,
però llavors, si tu tens... Pròpies. Vale, però si tu tens, imagina't, un Netatmo d'una marca Chinoris, i tu aquestes dades les vols... jo què sé, vols que estiguin a internet, no a internet, sinó que en algun lloc es desin, en un cloud on sigui, o fins i tot un IFTT perquè t'ho posi en un spreadsheet, jo què sé, per controlar la temperatura
de
tot l'any. No tens més collons, no?
Has de posar els típics xinesos fan servir el Tuya. El Tuya és el sistema de IoT més extès a nivell de dispositius d'aquests xinesos. I aquests n'hi han tant de Zigbee com de LAN, és a dir, que es connecten directament a la xarxa i després es utilitzen aquest protocol.
Vale, jo entenc
la gran majoria d'endolls, llums, d'aquests xinesos que trobem a Amazon que valen 5 euros i que es connecten per Wi-Fi, utilitzen el Tuya o el Live, em sembla que li diuen.
Vale, entenc que llavors això de tenir una xarxa a part està bé sempre i quan, pues això, sigui una cosa que necessites dades, o sigui, que sigui, jo que sé, una llumeta o que sigui qualsevol cosa d'aquestes, no? Que no hagi de...
Que tinguis una xarxa a part va bé, perquè quan tu aïlles les xarxes, en certa manera, evites que algú que pugui tenir privilegis i que t'hagi entrat per la xarxa 1 pugui accedir als dispositius connectats a la xarxa 2, inclòs
el tema de les botnets i tot això. Sí, sí, exacte. Clar.
Ara bé, tu pots tenir la xarxa 1 i la xarxa 1 pot estar enviant informació que te cagues a internet al proveïdor xinès de Xangai, ¿vale?
Sí, sí.
Que fa les luces de Navidad més bonites del món. ¿Vale? Sí. I aleshores, por AliExpress. I clar, aleshores... clar, també has de controlar que entra i que surt a la xarxa IoT per AliExpress, no? O sigui, jo crec que són dos problemes diferents.
Sí, sí, entenc, entenc. Però ja et dic, si Netatmo està fent servir les dades, no ho sé, del web...
Això no ho sabrem mai.
Clar, no ho sabem. Que m'extranyaria que no ho fes, perquè realment la xarxa de Netatmo és una passada a nivell de meteorologia. Bueno, sí, saps que fa realment la temperatura de cada lloc?
Sí, no, sí, i a més clar, a més...
Si mireu el mapa comunitari aquell que tenen...
És una passada.
La quantitat de dispositius que hi ha a tot el món...
Espectacular.
Sí.
És que no crec que hi hagi res similar.
No, però també et dic una cosa, Magma. Perquè hi ha estacions meteorològiques, inclús d'aficionats, que són oficials i que...
Ah, bueno, també, sí.
L'Institut de Meteorologia la certifica i, bueno, tenen una sèrie de certificacions... perquè es valida una instal·lació... És a dir, que sí, hi ha una garantia...
Sí, perquè tant en tant, al mapa de Netatmo veus algun flipat que ha posat el...
No,
el flipat
no.
Perquè...
O a la caldera, a la sortida sí, de la caldera.
I a vegades veus un punt allà que dius aquest tio és un troll.
Sí, però, no.
Al final pot estar al mig del sol, és a dir, tens a ple sol, et donarà
no
una lectura,
mai...
si el tens a l'ombra un altre, és a dir, moltes variables.
Sí. No heu entrat mai a una web que es diu Wonderground? Underground amb una B doble davant.
Sí que em sona. Som, sí.
Weather Underground. Doncs és una red mundial d'estacions meteorològiques personals.
D'aficionats.
I el bo que té és que encara que no estiguin certificades i de més, com que n'hi ha tantes, per exemple, aquí on vis jo, n'hi ha dos, un al costat de l'altre. Llavors, si un fa una bestiesa, en seguida ho notes perquè la
sí,
del
perquè
costat
la
diu, no, això està donant les dades diferents. I com que a un quilòmetre n'hi ha un altre, pots comprovar quina de les dues és la que està dient borrades o no. O sigui,
sí.
És bastant...
Parlant
és una xarxa molt tupida.
És cert. Per això passa amb Netatmo igual, eh? Però deixeu-me, diguéssim, traçar els tres perfils per separar les coses, vale? Una cosa són les estacions meteorològiques professionals o públiques. L'altra cosa són estacions meteorològiques d'aficionat. Val a dir que els aficionats a la meteorologia, igual que els aficionats a l'astronomia o els aficionats a la ràdio, vale? És gent que té molta cura de com fa la instal·lació, de com posa els anemòmetres, de com posa... A veure, perquè conec molts meteoròlegs aficionats que tenen les estacions que passarien els filtres de qualsevol garantia possible. Vale?
Sí, sí, perquè aquesta gent ja són uns friquis d'aquest tema, per tant...
I els radioaficionats, per molt aficionats que siguem, quan fem una instal·lació fixa, són molt fixis, sí, però quan fem una instal·lació fixa, ve un enginyer de telecomunicacions a certificar que el que has fet està correcte, vale? I que no, que l'antena que has posat ha d'estar posada com ha d'estar, els cables, els vents, la instal·lació, la separació amb altres antenes, la quantitat d'harmònics, tot això ho certifica. Vull dir que compta, eh? Vull dir que funciona bé. Sí. I l'altra cosa són els que tenim un Netatmo a casa, que és el que deia l'Altoni, d'aquestes xarxes de Wonderland, no? Pues, cony, si tenim un Netatmo a casa, pues hi haurà qui, com, pues, no sé, jo, per exemple, que no sóc ni aficionat, pues sí, he posat el receptor extern en un lloc que no rep cap tipus de font de calor directa, que està a l'ombra tot l'any. No tot el dia, tot l'any, perquè a vegades a l'hivern no tens ombra, però a l'estiu, o no tens sol, però a l'estiu sí que pots tenir sol directe. Que no li puguin passar els gats per sobre. En fi, que hi ha un checklist revisat, no? I tot i així no és accurate, no és una estació.
És que és difícil posar un termòmetre en un lloc.
Oh, i tant.
És difícil, eh?
Perquè tu ho pots posar en una columna, però la columna no deixa de ser un material de ferro amb ciment o amb formigó. Aquesta columna, la banda on tu la tens, igual no dona la calor, però l'altra banda igual li dona el sol 400 hores al dia, ¿vale?
Sí,
hi ha una transmissió de calor sobre la... Clar, és que comenceu a pensar, ja no et dic si li poses pluviòmetre o anemòmetre...
No, però el pluviòmetre ho trobo molt més fàcil de posar que el termòmetre.
Però saps que el pluviòmetre s'ha d'anar buidant, eh? T'ha de ser un pluviòmetre que es
buida. No, el de Netatmo no.
Es buiden sols.
El de Netatmo està molt bé perquè té com un balancín a dins i sí, va passant la... El que sí que has de mirar que no se t'hi fotin mosques o bitxos, no?
Amigo,
perquè la poden taponar. De tant en tant sí que ho has de mirar. Netejar-lo.
Vale.
Però el de Netatmo està molt bé, el pluviòmetre.
Vinga, alguna cosa addicional més? Hòstia, quin repàs més guapo i més ràpid, eh? Sense interrupcions del tema de domòtica avui. Parlant de moltes coses i col·laterals. Algú més?
Veus, amb el pluviòmetre el problema és que HomeKit no el llegeix, Home Assistant sí, i pots fer que quan comença a ploure tanqui la claraboia,
faci
un avís...
El pluviòmetre de Netatmo no pots posar automatitzacions, oi? Amb
no, HomeKit. Perquè el detecta com un dispositiu no compatible.
Vale.
Sí, sí.
Però com a Assistant sí, i pots fer això. Si ha plogut molt, si plou menys... L'únic que s'ha de tenir en compte és que la detecció és cada 10-15 minuts, perquè els dispositius de Netatmo no tenen connexió directa amb el sensor. És a dir, el que fan és que cada 10 minuts li envien la lectura. Per tant, amb 10 minuts de retard.
De fet, a vosaltres us passa... Bueno, teniu el pluviòmetre de Netatmo? Algú?
No.
Sí.
No?
Jo sí.
Tu també, Tomàs?
No, jo no.
No, és que em passa... Jo crec que li passa a tothom, eh? Que sempre et diu que ha plogut 0,3, o sigui, en el moment que està plovent, sempre et diu 0,3 mil·límetres.
No, si plou molt et pot dir més. Però
jo
si
mai,
plou
eh?
Poc... Jo sí,
sí
jo, no,
només et dic dia... la notificació puja, eh? Que et diu més de 0,3 en una hora. O sigui...
Jo un dia ens va ploure 20 litres en 30 minuts i va fer un xàfec fort. Aquí la notificació em va dir 2 o 3 litres ja de cop. Perquè el que et fa és això, és la lectura d'aquests 10 minuts que et dic.
Sí.
El que et fas la lectura d'aquests 10 minuts. La lectura d'aquests 10 minuts normalment comença a ploure poc, per tant,
clar,
són els 0,3, sols. Que a més és el que deies tu del balancí aquest. El balancí aquest jo crec que la lectura mínima és de 0,1.
Clar, deu tenir un error, sí, sí. Però és que mai he vist un número diferent en aquesta notificació puja.
Que estem en una època de sequera.
No, però precisament el que m'agrada de Netatmo és que ho tinc tot el que ha plogut cada any. Sobretot per anar a buscar bolets al Berguedà, quan aquí al Moianès no n'hi ha. I
hòstia... On el tens ubicat, el pluviòmetre de Netatmo?
El tinc a la terrassa de casa, però a una punta. De fet, ho vaig anar veient, perquè al principi ho vaig fer amb un manual també per veure si estava ben calibrat i tal. El manual sempre funciona. I el tinc en una punta molt màxim allunyat que puc de qualsevol arbre i de qualsevol teulada i això. Sí. I va bé, eh? És bastant fiable. I està molt bé, però, hòstia, perquè veus, és una passada veure el gràfic de tot el que ha plogut, no? I dius, hòstia, és que el dia, aquí, per exemple, a Moianès, el dia 20 de, me'n recordo, del 2020, van ploure 60 o 70 litres en un dia, no? I això... augmenta molt el que ha plogut durant l'any. En canvi, aquests últims 2 o 3 anys, aquí al Moianès almenys, així, no hi ha hagut cap dia que hagi plogut massa. Hi ha molta sequera.
Parlant de dispositius autònoms, perquè igual que jo tinc el meu sensor extern que té unes piles, doncs suposo que el pluviòmetre també té unes piles.
Sí, té un parell de piles. Sí.
Vale, doncs parlant de piles i problemes com les piles, ara us explicaré una de molt bona. Vale? Resulta perquè qui ja tenim...
Cert, perdona, Tomàs, Netatmo va tenir un problema amb les piles i ens va canviar gratis, crec, fa uns anys, no sé si esteu al corrent, a l'aparato extern, el cilindre aquest, el de fora. No sé si us passava a vosaltres, però a mi se m'acabaven les piles al cap de 3 o 4 mesos.
No, a mi no m'ha passat.
I me'l van canviar, gratis.
A mi també.
Crec que me'l van canviar, sí.
Dels dos que tinc, un em passava això, també em vaig passar amb ells i em van enviar un de gratuït.
Sí.
Parlant de piles, i aquesta potser és una informació de servei, els que tingueu Apple Tags, vale? Què passa? Que ara ja tots tenim Apple Tags que ja tenen un cert recorregut, vale? I molts d'ells doncs, han arribat ja a la vida útil de la seva bateria.
Jo encara en tinc un que em dura, la pila, encara et diu...
I és molt curiós, perquè tinc un en un lloc i l'altre en un altre, compres al mateix moment i poses al mateix lloc i un està que no diu res, que sembla que sigues com el primer dia, i l'altre
ja fa
setmanes que s'està queixant de bateria baixa.
És que han tret, Apple ha tret lo de la bateria en els Apple Tags, Amb una actualització, bueno, com van dir que no era prou fiable. Accurate, i ho han tret.
Però hi ha un segon problema. Jo vaig agafar i me'n vaig anar a Amazon, ¿vale? No a AliExpress, a Amazon, i vaig comprar un recanvi de bateries Duracell.
Què et passa amb AliExpress avui?
Que no el suporto. 2032, ¿vale? Que sí, són les que porten els
Apple. Sí, la 2032.
I jo la vaig canviar. I, bueno, doncs jo era una persona feliç, ¿vale? Però de cop i volta comença a continuar-me donant avisos que l'Apple Tag, on tenia aquest dispositiu, té la bateria descarregada. What?
Sí?
What the fuck?
Però a mi durant dos dies m'ho va fer, això. Els primers dies...
Pues a mi m'ho continua fent ara. I resulta que el disseny de les piles CR2032, ¿vale? I el dispositiu d'enganxe dels Apple Tags, hi ha alguna cosa que no els hi va bé, no s'entenen, ¿vale? I aleshores no detecta bé la càrrega de la bateria i dona com a bateria, de fet, és bateria baixa, ¿vale? I això, bueno, ha causat un rebombori entre Duracell i Apple, ¿vale?
Hòstia.
I ja no sé si ha sigut Apple que ha canviat alguna cosa o Duracell que ha mogut no sé què cap a una banda amb 0,03 micres i que les noves Duracell no passen. Però hi ha un problema amb les Duracell, vull dir que reviseu. Parlo dels Apple Tags perquè s'ha detectat, eh?
Jo vaig utilitzar els d'IKEA i els d'IKEA no passa.
Vale,
IKEA té piles pròpies, també?
Sí, perquè tots els seus dispositius de Thread Free van amb piles d'aquestes.
Vale. I Apple un crec que ve amb Maxwell, crec. L'AirTag ve amb una Maxwell, em sembla.
IKEA te'ls ven de 8 en 8 o de 10 en 10 piles i pues, compres això i vas canviant piles després.
Sí.
Vale, això una. L'altra, si us poseu a canviar coses o a reparar coses per vosaltres mateixos, encara que no siguin iPhones o Androids o Macs o PCs, que sapigueu que la gent d'iFixit té kits de reparació de tot el que us pugueu imaginar. De joguines, d'emissores de ràdio aficionats, de rellotges, de tot, ¿vale? I jo no ho sabia. I Fixit és coneguda no només pels manuals, sinó perquè en àmbits molt específics, jo què sé, l'àmbit dels aficionats a les aspiradores domèstiques de monomando, per exemple, ¿vale? Pues té un kit de reparació d'aquest tipus d'aspiradores, ¿vale? Que en el fons són components, diguéssim, comuns i alguns d'específics que els, diguéssim, els empaqueten en un kit. I vaig estar mirant un en concret per temes de la ràdio i per temes de Raspberry Pi i, hòstia, són guapos, magnètics, perquè els caragolets quedin enganxats al no sé... O sigui,
és una bona manera
kits,
de donar-li suport, també.
Són kits molt, molt ben pensats, són kits molt ben bueno, fets per gent que realment la toca, no?, d'AliExpress, m'entén?
Són kits molt ben parits.
Exacte. Vale. Més per aquí o fem un extra uns minuts abans d'anar a la falca? No, millor, anem a fer una cosa. Si no tenim res més a afegir, Miquel, del tema domòtic, no? Val, doncs ens queda que el Toni ens porti les correccions que ens va dir, vale? I que jo crec que ho havíem de fer ara. I deixem-ho, si us va bé i us podeu quedar tots aquests minuts extras. No sé com ho tens tu, Miquel, de temps. Tu, fatal. Vale, doncs demana... I tu, Toni?
Sí.
Bueno, si us sembla, anem
fem
a
una hora la samarreta.
Exacte. I quan tornem, parlem un moment dels nous dispositius d'Apple i ja saltem al tema Tesla. Vale? I així alliberem una mica el Miquel. Anem a contacte, vinga.
ByteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteRite.dental.
A veure, molt ràpidament, agrair com sempre a tots aquells de vosaltres que continueu recordant que Mossega la Poma té un enllaç d'afiliats i quan compreu a Amazon, afiliats d'Amazon, i quan compreu a Amazon feu un pas previ, que és entrar a Amazon des de mossegalapoma.cat, el loguet aquest que hi ha, o el text que posa afiliats. Perquè quan entreu, allò que compreu no us costarà més, però ens cau uns petits microcèntims que sumats a tots els microcèntims que aneu gastant tots els mosseguis, doncs ens ajuden. I mira, estem en una època complexa on tots, jo crec que tothom que tenim un sou, excepte gent que té herències molt grans o polítics, tots els que tenim un sou, ens estem mirant el que gastem, mirem lo, perquè, hòstia, vas al súper i et dones compte que dius, hòstia, si el mes passat pagava 80 o 100 euros o 120, ara vinc del súper i em pago 180, ¿vale? Què està passant? Vull dir que tots estem mirant ara l'euro, eh? I en aquest context, i tothom revisa doncs, els diners on es gasta i les coses que consumeix, en aquest context, anar incrementant mecenes, hòstia, és boníssim. I tenim dos nous mecenes aquesta setmana. ¿Vale? I des d'aquí li vull donar, ja ho he fet en privat, però ho vull fer públicament, donar les gràcies a en Miquel Badrenas i en Daniel Catazal, ¿vale? Que són dos nous mecenes que s'han apuntat a través de la xeta amb aportacions que poden anar des d'un euro al mes. ¿Eh? Això són 12 euros l'any. I ens ajuden molt a finançar el projecte.
Menys que qualsevol cosa d'AliExpress.
Exacte. No, però, hòstia, ja, no és tant per que sí, que aquest euro al mes, us ho juro, que és molt significatiu, perquè, hòstia, s'ha de pagar un hosting, s'han de pagar dominis, s'han de pagar coses, ¿vale? Però ja no és els diners en si, és el fet de que en un context com el que estem continuï havent gent que digui, mira, jo vaig a posar un pavo o dos o cinc pavos amb aquesta gent, no? Hòstia, no sé, jo a mi això de veritat que m'emociona pel gest, sí. Sobretot. Vale, aquesta setmana Apple ha renovat els iPads, diguéssim, de...
Els baratos, els iPads baratos.
Vale. També ha renovat els iPad Pro i l'Apple TV. Vale? El de 4K, que ara és una nova versió de la 4K, i és l'únic cas, excepcionalment, no passarà mai més, oblideu-vos, això ha sigut una excepció, ha baixat el preu en el nou.
No, de fet, és dels millors Apple TV que pots comprar, perquè ha pujat en sí. Capabilities i està més barat. I pesa la meitat, que jo no sé què collons deuen haver tret.
Sí, sí.
Perquè pesa i que ningú li importa el que pesa, no? Però,
no, perquè bueno, l'Apple TV
sí,
no és una cosa
Apple
que porta...
Sí que li importa.
Però l'Apple TV no és una cosa que portis a la butxaca.
No, però, hòstia, més, han tingut que eliminar molts... Algú, no? O sigui...
I, a més, han unificat el model de xip d'entrada d'Apple, perquè és una 13, si no vaig ara, no recordo, eh?
O la 15, que... em sembla. No?
O una 15, d'acord, però fins ara... Sí, sí. Doncs, fins ara tenien a 13, amb diferents dispositius, i ara no hi ha cap cosa d'Apple que no tingui que fabricar, que no porti un a 15 o el que sigui com a mínim. Què vol dir? Vol dir que la cadena de producció ja l'han unificat. Ara tots van amb tots els nous dispositius van amb aquest A, com els d'entrada, dic de models d'entrada. Voleu comentar alguna cosa?
Hi ha dos models. Un només Wi-Fi i un amb Ethernet. Són 20 euros de diferència. I
jo això no ho entenc.
L'Ethernet és l'únic que és compatible amb Thread. A més, té 64 gigas més de capacitat. Per tant, per 20 euros, jo us recomano que si algú l'ha de comprar, que agafi el de 189, perquè l'altre no li veig cap sentit.
Jo no ho entenc, no entenc, de fet, cap moviment d'aquesta... No diré keynote, sort que no ha sigut una keynote, però no entenc un Apple TV per 20 euros de diferència, no sé. No sé si ho fan als Estats Units per competir amb els Roku i amb aquestes caixetes.
Per 20 euros no et val la pena quedar-te l'altre.
No. Perquè el barato no porta el Matter, entenc.
No porta els Thread. Per tant, no serà compatible amb xarxes Thread. I, a més, té 64 gigas menys de capacitat.
Depèn dels casos d'ús, però per 20 euros, en el total del que costa el dispositiu...
No val la pena, no?
No té sentit.
L'altre...
És que si em diguessis 100 euros, dius, vale. Mira.
Però ja ha baixat de preu, no? Abans costava 200 i pico.
Sí, sí, ha baixat de preu. Tant a Estats Units com aquí.
60 euros o així. No, està bé, perquè l'Apple TV era molt car, la veritat.
I és un col·lateral molt gran d'Apple. Vull dir, se'n venen pocs en general, en comparació a la resta de dispositius d'altres coses.
Jo ets a dir vale. Que el faig
Déu
servir molt.
Déu-n'hi-do el que es ven l'Apple TV.
Sí, jo també. Com? Jo també el faig servir molt. Bueno, és que... Per mi és l'únic dispositiu que es connecta a la tele és l'Apple TV.
Sí, i a part també... jo tinc posat que des del 4K, és a dir, des del model anterior, tu pots transmetre l'àudio de la tele als HomePods a través de HDMI ARC.
Sí,
per tant, correcte. Tu pots estar fins mirant.
Fins i tot quan no qualsevol... estàs amb Apple TV?
Qualsevol canal.
Ah, hòstia, està guai, això.
Per tant, tot l'àudio de la tele surt pels compots. I us haig de dir que algun cop que ha fallat sona per la tele i dius, uf, aquí passa alguna cosa. No sona bé.
Ja, ja. Sí, sí.
Jo el que he notat molt que faig servir menys l'Apple TV és des de que tinc una tele que té AirPlay 2, que entenc que això també va ser un moviment d'Apple per poder posar Apple TV Plus a les teles. Que, bueno, sí que ha sigut una mica un moviment canibalitzat. Però, hòstia, realment, tenir una tele amb l'AirPlay 2 és una... Hòstia, és un avenç, eh? És un avenç perquè vas a casa d'algú i encara que no tingui Apple TV, pots fer el mirroring de l'iPhone, que està guai.
Molt bé. Alguna cosa més sobre els iPads?
Sobre l'Apple TV, bueno... Tot dona, sembla, que lo de l'USB-C ja va en sèrio. Fins i tot han posat carregador, o sigui, han posat el port USB-C en el mando que vindrà amb l'Apple TV. És a dir, que jo m'imagino que l'iPhone de l'any que ve sí que vindrà amb USB-C. Perquè si l'han arribat a posar en el mando de l'Apple TV, que és una cosa que em va estranyar bastant quan ho vaig veure, m'imagino que ara sí que hi ha tot... Van en sèrio amb el tema de l'USB-C. Espero que sí, eh? Espero que sí i que duri poc ja. Perquè els AirPods, per exemple, encara van amb Lightning i la veritat és que és un encorro tenir aquesta transició amb els dos cables. Però, bueno, aviam si dura poc.
Val, parlem ràpidament dels iPads. Voleu fer algun... Mira, jo seguia un podcast, a veure si el trobo... que m'ha agradat molt el titular.
Jo amb l'iPad he estat molt decebut, sobretot amb el tema aquest del...
És caríssim, els iPads són caríssims.
Caríssim. Sí que és veritat que als Estats Units no ha pujat el preu, però bueno, no defensaré Apple en aquest sentit, però el que sí que m'ha semblat, a part del preu, el tema aquest de que hagin fet la guarrada aquesta, de que no sigui compatible amb el Pencil 2, encara, aquest iPad. Ja està ple de fanboys por ahí dient que no perquè hi ha molta gent que té, sobretot escoles i això, que tenen el Pencil 1 i l'haurien de llançar. No, collons, que sigui compatible amb els dos.
Mira, hi ha una anàlisi...
No és exclusiu.
Hi ha un podcast que es diu Loop Infinito que està, diguéssim, connectat a... Adeu, Miquel, l'acomiadem.
Sento, us haig de deixar.
Cap problema, adeu. Maco. Gràcies per haver vingut avui. Una abraçada. Val, molt ràpid, acabant. Que
el Loop Infinito és el de Pelesfera, no?
Sí, el d'en Javier Lacort. Javier Lacort.
Sí, no l'he sentit.
Que avui o ahir em parlava i titulava el programa Nadie al volante en el iPad. No només parlant d'aquesta última actualització, sinó fent una mica de reflexió, extendre-ho també amb el tema de l'iOS 7, de l'iPad, iPadOS 16, i, en fi. I jo crec que la reflexió que feia era molt oportuna.
¿Vale? Home, la veritat és que el Javier Lacort no el sento sempre, perquè em sembla que és un daily aquest podcast, a vegades el sento, però dins de Pelesfera, que hi ha vegades que dius, hòstia, pot ser més fanboy? O sigui, és que hi ha vegades que... És que
no, aquest no. Fa...
Aquest tio, com a mínim, una mica d'esperit crític ho té, però tot l'equip de Pelesfera, en general, hòstia, és que hi ha vegades que fan vergonya aliena, amb el sentit
bueno,
aquest,
quan...
que ho justifiquen
no,
tot, eh?
El Javier Lacor, jo sí que escolto el Daily i bueno, és un usuari d'Apple i, per tant, defensa... els productes que...
Bueno, els altres també ho són, usuaris.
Sí, bueno, però me refereixo que té aquesta actitud. Si fos un usuari d'Android, suposo que defensaria el producte Android, no? Però sí que és cert que quan ha de criticar les coses, les critica.
Sí,
jo trobo una persona bastant... Pues un usuari que està satisfet de molts productes i li agraden i ho comunica, però alhora també critica allò que no li sembla correcte.
Vale, que parlava de l'iPad...
Doncs pues això, que hi ha coses que no s'entenen, moviments que no tenen sentit, que no val la pena... Sí, els iPads Pro sembla que estan en M1, no? En M2, han passat
en M2, no? Sí.
I diu, hòstia, és que per la diferència de preu...
No val la pena.
Aquí,
no val la pena.
Als Estats Units potser no tant, però aquí...
Bueno, als Estats Units com que val el mateix, pues, tant per tant compres el nou sempre, que jo quan estava...
Però és que aquí hi ha 200 pavos de diferència.
Però amb el d'educació,
A mal d'educació, ja, no et dic la resta.
Sí, sí, ha passat de ser una cosa bastant assequible, perquè, hosti, un iPad per menys de 500 euros és un aparell que està molt bé, però, clar, aquest ja ha passat a... Jo crec que la gamma Air desapareixerà, entenc.
Sí, perquè l'iPad d'entrada és un iPad Air refurbished, saps? Sí. El nou iPad d'entrada, el que és de l'iPad d'educació, és un iPad Air. No l'últim, sí, sinó l'anterior.
Sí, sí, l'única diferència, et dic, és que no pot tenir el Pencil 2, que a mi em sembla una guarrada molt gran.
Yeah. Vale. Passem d'Apple, que total no ens dona de menjar.
El que sí que us diria és que els que vulgueu un Mac, no sé el que s'ha de renovar ja a finals d'any, no sé si hi ha el Mac Mini i algun MacBook, si heu de comprar, compreu abans de que actualitzin els preus, perquè aprofiten aquests events per actualitzar preus de tot.
Clar.
Hi ha coses que han pujat perquè sí. Llavors, intenteu... Sí. Si heu de comprar alguna cosa que s'hagi de renovar, compreu ara, abans de que tot.
Sí, sí. Normalment sempre diríem el contrari. Diu, espereu a que treguin el nou, perquè segur que... Però és que ara, encara que hi hagin coses interessants noves...
Que de l'M1 o l'M2 no, realment no hi ha cap diferència substancial.
Sí, sí, Correcte. Passam al Mac Mini. El Mac Mini M1 és una meravella. Si per actualització diferència euro-dòlar me'l pugen 300 pavos o 200 o 100...
No val la pena.
Posa 200. I a sobre, el nou que treguin val 400 més.
Sí.
Amb un M1 que funciona de conya, sí, compreu-lo ja si heu de comprar Mac Minis. No us espereu, perquè l'M1 va molt bé. I no em cansaré de dir-ho. Com a molt, tingueu la precaució de comprar 16 GB de RAM en lloc de 8. Vale? Perquè jo no entenc per què ho treuen amb 8 gigas. Però, bueno, en tot cas, que és una meravella d'ordinador. No sé, mira que li he fotut de tot i més de tot. El Firefox, el Safari... Ara mateix té, ara que estic enregistrant, té tot el software, com és el de cases, el personal, té tot el software que està controlant tots els aparells de ràdio. Té Firefox amb més de 20 pestanyes. Té Safari, té Google, Chrome... Té mil històries, BitTorrent, todo funcionando ahora mismo, a saco paco, ¿vale? I està imperturbable, no diu res.
No s'escalfa.
No patina. Brutal. Bueno,
L'altre dia m'ho preguntava un mossegui, el Josep Maria Solanes. Jo ara, realment, bueno, tot és qüestió, és quan jo estava a la botiga, sempre em deia, quin és millor? Sempre li deia, el més car és el millor. O sigui...
Hòstia,
sí,
no ho pregunteu
més. No, jo quan em venia a preguntar quin és el millor, doncs, cony, el més car és el millor, això ja ho saps. Ara, si tens en compte doncs, el tema de la relació qualitat-preu, jo ara em compraria un iPad dels anteriors, si me l'hagués de comprar. Ara, si no et ve de 200 euros, doncs, compra't el nou, que sempre serà millor.
El tema més que qualitat-preu, perquè la qualitat d'Apple ja està més o menys demostrada i sabem que és un estàndard alt. La gent, em sembla que no se'n dona compte que el que ha de mirar no és la relació qualitat-preu, sinó la relació necessitat-preu. Tu necessites les tres càmeres de sopo 100.000 megapíxels de la repanotxa...
Clar, però això a un client d'Apple no li pots dir quan estàs venint.
Clar, és que està
no,
aquí
sí
el
que
tema.
És veritat que jo sempre intentava vendre-li el que necessitava la persona.
Ja, però és el que hi ha, El Rafael Jesús, que la propera generació de càmeres de l'iPhone seran com una reflex. Bueno, jo no necessito aquesta càmera. Per què m'he de comprar aquest telèfon?
Sí.
Però, clar, costa.
Aquí, sí, això tens tota la raó, Toni, i quan anem a comprar ens hauríem de moure per al paràmetre de user case, és a dir, quins són els teus casos d'ús i en relació del teu cas d'ús compres l'aparell que més s'adapti als teus casos.
Bé, llavors la pregunta no és quin és el millor. Quin és el millor
no,
que va per...
No,
que,
tens raó.
Que s'adapta a les meves necessitats. No?
Però també hi ha un segon escenari que també hem de tenir en compte, i això passa, o ens ha passat a tots alguna vegada, que anem a un lloc per comprar una cosa pensant que la farem servir de determinada manera, perquè aquest és el nostre cas d'ús actual, però entrem en un món, descobrim coses noves, ens connectem a YouTube i mirem tres històries diferents i veus que pots treure més profit o que ja s'ha après una cosa que et pots donar el següent pas i dius, hòstia, ara si tingués aquest model més gran podria fer coses que vull fer i no les puc fer.
Clar, o te'n vas a sopar a casa de la teva germana i el teu cunyat t'ensenya, mira, ve a comprar l'iPhone 14 i tu dius, jo la tinc més gros, jo tinc el 14 Pro. Sí, però això és així.
Pro Max.
Sí, Pro Max.
Pro Max Ultra.
Si no cal, sí. No cal.
Si no, no,
sí,
no.
Sí, no. I més en una època que estem vivint tots de contenció, sí, de despesa. Vale? Està clar.
Ara, si a mi em sobrés la pasta, pues sí que ara em renovava per l'Apple Watch Ultra. Pues sí, no aniré a l'Everest.
Home,
però
a mi,
bueno,
si em sobrés la pasta, jo no me'l renovo i ja m'ho portarà el majordom, que ho vagi a buscar ell a fer la cua a la botiga. Què coi?
Correcte.
Exacte, sí. Correcte. Sí que és veritat. Bueno, pues si has de triar, pues sí que em quedaria l'Ultra. Clar, però és que l'Ultra, sí, val 1.000 euros. Sí, sí, és que és un puto rellotge. Que al final dius, hòstia...
Tesla. Va, què
vol
dir
que no caigui algun dia.
I què cal corregir, Toni? Gràcies per la paciència d'esperar fins ara.
A veure, Autodrive no existeix. A Can Tesla, el que hi ha és
autopilot. Sí, això jo també ho vaig escoltar. No...
A l'Autodrive no existeix. A Can Tesla no existeix l'Autodrive. És l'autopilot.
A quina marca és Autodrive?
No ho sé.
És que jo no. Vale. Bueno, devia ser un lapsus. No sé
si és que hi ha cotxes i tal i Teslas. Hi ha cotxes elèctrics i Teslas. Llavors, és que, això és una mica llarg, no? Cada vehicle de Tesla ve amb tot el hardware necessari per conduir autònomament. Les diferències entre les tres opcions d'autopilot que hi ha avui dia resideixen en el software d'aquest autopilot. Llavors, tu pots comprar un Tesla amb autopilot bàsic i després afegir els upgrades de Enhanced Autopilot, que és autopilot millorat, o FSD Beta. Ojo, ells no et venen un FSD, un Full Self Drive. Ells et venen un Full Self Drive Beta. ¿Vale? El Full Self Drive no el venen. I, bueno, això...
I legalment es pot fer servir a Europa un Full Self Drive?
El Full Self Drive Beta... Actualment, a Europa no es pot fer servir.
Pots fer servir el Basic o l'Enhance, no?
El millorat, sí, el bàsic o el millorat.
Vale.
Diferències, bueno, el millorat fa adelantaments sols si tu li demanes, en una autopista i tal.
Si li poses l'intermitent, sol, no? És quan el...
Exacte.
Si li poses tu l'intermitent.
Bueno, tu poses l'intermitent, però ell no adelanta quan poses l'intermitent. Tu poses l'intermitent i li dius... vull que adelantis, i ell mira si ve algú per darrere, si té prou espai, fa totes les seves medicions i càlculs i adelanta. A més, el millorat aparca tot sol, que per cert aparca bastant malament, tot sigui dit de pas, fa moltes maniobres i tal, però això, ojo, això avui està aparcant malament, demà treuen un update i aparca de puta mare. I després també té un mòdul que es diu el mòdul convocar, summon, que és convocar, i després hi ha el convocar intel·ligentment, d'això, bueno, el summon més intel·ligent, no? Això depèn també de cada país, perquè el Tesla sap on està en cada moment. Llavors, si jo agafo el meu cotxe i me l'emporto en un barco, en un contenidor, en avió, on sigui, als Estats Units, hi ha una sèrie de coses que ell allà sí que les farà i aquí no les farà. Per què? Perquè hi ha un geofence.
Tema legislatiu.
Sí, exacte. I llavors Tesla té uns geofences per tot el món i diu, això qui ho pots fer, això qui no ho pots fer.
Perquè el summon app aquest, què és? Que et vingui a buscar.
El summon, per exemple... als Estats Units tu pots estar en un aparcament d'aquests de 5 hectàrees, pots estar a la porta i li dius al cotxe, vine a buscar a la porta. I
això és legal, surt, allà?
Sí, allà és legal. Allà surt i et ve a buscar.
Ah, aquí no.
Aquí es podria fer, doncs, aviam, si és un aparcament privat,
sí.
Privada, sí que es pot fer. Per què no es pot fer? Vull dir, tu no estàs circulant en un espai públic, no?
Sí, clar.
Però clar, com que els aparcaments generalment són públics, és a dir, d'accés públic, no d'accés restringit, doncs no es pot. Llavors, solució, no es pot i ja està, s'ha acabat. Ara bé, sí que pots dir-li allò que les places d'aparcament són tan estretes aquí que si aparques no pots sortir del cotxe. O si aparques i surts del cotxe i t'aparquen al costat, no hi pots entrar.
Està ben pensat, això. Aquí.
Bueno, llavors, això sí que es pot fer aquí.
Semblen els pàrquings públics de la ciutat de Barcelona.
Com? Aquí sí
això
que es pot fer
sí
servir,
que es pot fer aquí, de dir-li al cotxe, tu surts del cotxe, allà on hi ha la plaça d'aparcament lliure en el pàrquing, i li dius, ara entra tu al pàrquing, que jo me'n vaig.
O surt.
I quan tornes, li dius,
però, perdona,
surt del pàrquing.
Però és surt, no, surt, no entra a plaça i surt de plaça. És
exacte,
dir, que estàs
entra
dient,
a plaça
és, surt, no,
vale.
El pàrquing,
no, no,
en general.
I fins a una certa distància també t'ho fa aquí, eh? Vindrà fins a tu. Per exemple, si, si tu tens un allò que hi ha diferents files de filades de cotxes, val? I tu estàs al principi de la filada, li pots dir que et vingui a buscar, perquè no recorre gaire espai.
Hosti, però llavors la diferència entre lo de Estats Units i aquí és molt...
Lo d'Estats Units i aquí no és molt, és brutal, perquè, per exemple, als Estats Units, si tu estàs en un centre comercial i tens el cotxe aparcat al Quinto Pino...
Te'n vas a la Walt Disney, te'n vas als parcs d'atraccions, que tenen parcs quilomètrics.
Tu
acabes la jornada i entres, diguéssim, per la primera porta que hi ha al pàrquing, el teu pàrquing igual està a 5 milles, i dius, vine cap aquí.
I ell ve.
No, però em refereixo a nivell de legislació. Aquí què passa? Que només pots fer 15 metres? És que, m'entens?
Sí,
o sigui, quina és la diferència, realment?
Sí, és algo així, que has d'estar molt a prop del cotxe i tal.
Com es diu aquest sistema? Perdona, Toni.
Summon.
Convocar. En anglès escriu S-U-M-M-O-N, summon. Quan tu et donen un summon, un court summon, és que et convoquen a declarar a un tribunal, no? Doncs aquí és convocar.
Sí.
Aquest seria l'autopilot millorat que té aquestes coses, aquestes avantatges. Que aquest, bueno, sí, pot tindre sentit aquí a Espanya. Té altres més coses que fa, però ara seria molt llarg. I després hi ha el FSD Beta, que aquí no té sentit comprar-lo perquè no es pot fer servir de moment. Es podrà fer servir molt aviat a Europa, perquè sembla que ja les negociacions estan molt avançades i amb una sèrie de limitacions es podrà fer servir. Llavors, per què hi ha gent que compra el FSD Beta a Europa? Per una senzillíssima raó. El FSD Beta...
Es paga de cop o es paga cada mes?
Es paga de cop. El FSD Beta, cada vegada que hi ha una actualització, moltes vegades puja el preu. Cada any puja el preu. I arribarà un moment que tu pagaràs a l'FSD quan ja no sigui beta i molt probablement hauràs de pagar, a més, una subscripció. En canvi, si tu l'has comprat ara, ja mai més te'l pujaran de preu.
Yeah.
Val? I sempre, vull dir, tu tens aquest contracte i això és així i ells no poden trencar aquestes condicions. Bueno, dit tot això, després també, això... O sigui, el cotxe, quan surt de la fàbrica, ja ho té tot. El hardware està tot posat. Llavors, tu l'únic que has de fer és comprar l'upgrade de software que ho pots fer assentat al cotxe. Ai, doncs mira, ara vull el millorat. Entres allí, pum, i com que ja tenen la teva targeta i demés, diu, vull l'upgrade millorat. I et diuen, si tens una wifi a la vora, es connecta a la wifi, i inclús a vegades, si tu estàs pagant l'enhance, les comunicacions millorades, ja et ve directament a això. Llavors, al cap de 10 minuts se t'ha carregat, s'actualitza i ja està en marxa. En canvi, el FSD, el Full Self Drive, o sigui, la conducció autònoma total beta, versió beta, tu la compres. I llavors no se t'activa. Quan la compres, s'han de donar les condicions de que estiguis en un lloc que estigui autoritzat per fer-la servir i després comença el que se'n diu un qualify period, és un temps de qualificació, que el cotxe va monitoritzant com estàs conduint tu, quins són els teus hàbits de conducció. I si tu aconsegueixes una nota de 80, fins fa un parell de setmanes era 90, doncs 90 punts, llavors se t'activa el full self-drive. Has passat l'examen.
Si és mal conductor, no?
Si és mal conductor, no s'activa. Per què? Doncs perquè és una beta. Llavors, ara ja l'han baixat a 80. Per què? Per vendre'n més? No. Perquè ara el full self-drive és més intel·ligent, entre cometes, val? Lo d'intel·ligent, com sempre. I ja és capaç de superar situacions amb conductors que siguin una mica més, entre cometes, torpes. Val? Ja no fa falta que siguis tan bon conductor com abans. I conforme vagi siguent millor el full self-drive, doncs menys nota necessitaràs, fins que arribarà un moment que tant se'ls infotarà. Tu podràs comprar-lo i funcionarà perquè ja no serà una beta i ja estarà funcionant completament autònom. Però bueno, això tinguem un compte. Llavors, el tema ja està aclarit, o sigui, està entès, no? Que no és una conducció autònoma total, és una conducció autònoma total beta, en fase beta. Val? Llavors, el cotxe bàsicament arriba amb control de velocitat i auto-steer, o sigui, autodirecció.
Això per defecte.
Sí, a l'autodirecció també és beta. Val? Llavors, diu, home, velocitat automàtica, això ho tenen tots. Diu, bueno, vale, sí, però ara hi ha una sèrie de matisos aquí que s'han d'aclarir. Aclarir que el tema estar atent i agafar el volant, això s'ha de fer sempre. Vull dir...
En qualsevol versió de software,
En qualsevol versió de software. Això s'ha de fer. Agafar el volant amb el full self-drive no cal, eh? Ojo. Només amb
el... A veure, com?
Amb l'FSD, amb la conducció autònoma total, no has d'agafar el volant. No
és amb l'únic, de fet, té sentit pel nom, però els altres sí, que de tant en tant diu que has de posar...
Però
sí.
No, has de tindre... Aviam, hi ha gent que fa trampa.
Sí, ho posa una...
Jo no ho he fet, ni ho penso fer, per moltes raons. Hi ha gent que, inclús, si entres a Amazon o aquests, el xino,
AliExpress
i tots aquests...
Comprar-te un Tesla i després AliExpress... Sí,
venen no, unes peces metàl·liques que porten un imant i es posa en un lloc específic del volant perquè no faci nosa la conducció, clac,
sí.
I pesa els grams suficients perquè ell es pensi que tu portes la malla.
Sí, va haver una temporada que podies posar una taronja.
Sí,
posaves una taronja i funcionava.
O un mitjó amb plàstic i una mica de sorra. O tal.
Sí.
Però ara sembla ser que han dit, bueno, vale, muy bien, me parece muy bien. Però ara resulta que si el cotxe detecta el mateix pes exactament tota l'estona, el mateix torquer diu...
Se dice que por aquí.
Feta la llei, feta la trampa, no?
Com que és estereomos, bueno, això... i pom, també es desconnecta.
Això serà una estira i arronsa constant. Sí, sí.
Sí, no, bueno...
Però bueno, aquí jo, Toni, volia fer una pregunta. Jo no he provat molt Tesla, he provat una mica i sí que no estic d'acord amb el Raül, amb el tema aquest que deia. Doncs jo sí que crec que això et treu fatiga durant el viatge.
Molta.
Ell deia... Com?
Molta fatiga et treu.
Entenc que al principi parlava, això pot sonar quan el
parlava
proves...
de qualsevol sistema de conducció més o menys assistida.
Sí, el que passa que entenc que, almenys la meva petita experiència, al principi estàs molt atent perquè no te'n refies del que va fer el cotxe. Llavors entenc que aquí al principi sí que et xoca perquè has d'estar més atent de lo normal, però un cop estàs acostumat sí que et
treu la fatiga. Espera, tot vindrà.
Nois, perdoneu un segon, són 2:15 i jo tinc una reunió ara, us haig de deixar. Acabeu i tanqueu el programa vosaltres.
Vale, sí, sí.
Vale?
Vale, queda una estoneta, eh? Avui el programa serà llarg.
Sí, bueno. Jo a les 4 sí que tinc hard-out, però fins
vale,
a les
4. Vale, deixem acomiadar els oients. Una abraçada, la setmana que ve ens retrobem, us deixo amb aquests dos parlant de coses de Tesla i ja tanques tu l'enregistrament, vale?
Vinga.
Vinga, una abraçada, Toni.
Adéu, Tomàs.
Adéu.
Bé, altres cotxes, inclús cotxes relativament antics, tenen control de velocitat i manteniment de carril.
Sí.
Però cap té les habilitats del Tesla. El nostre, que té autopilot bàsic, quan té actiu el control de velocitat, no solament manté la velocitat i l'adapta al vehicle que trobi davant, sinó que també l'ajusta al traçat de la carretera. Perquè no ens oblidem, porta 3 càmeres a davant i aquestes 3 càmeres... Nosaltres tenim 2 ulls i amb els 2 ulls podem detectar distàncies. Doncs ell amb 3 càmeres detecta la distància i comprova que sigui correcta aquesta detecció de distància. No? O sigui, es fa un autotest. Llavors, quan està actiu el control de velocitat, no solament vigila això, sinó que, a més, ajusta a velocitat el traçat de la carretera. Si ell veu que, tu li has dit, a 70 per hora... Però ve una corba molt tancada i que, si la fa a 70 per hora, excedirà unes G's laterals determinades, el tio redueix la velocitat. Encara que digui 70, ell afluixa. I això no depèn de que hi hagi un cotxe davant o no. Això ja depèn de que ell ha estudiat la carretera. Quins cotxes ho fan, això? Bueno, també no, no costa,
també, també es basa amb la ruta, o sigui, és a dir, amb GPS?
No. Això no, ho fa ell perquè veu la carretera.
Pregunta. Vale, perquè t'anava a fer la pregunta de que si un dia els mapes GPS no estan actualitzats, també ho faria, no? Entenc.
També ho faria, perquè ell veu la carretera. O sigui, quan tu connectes a l'autosteer, hi ha dues ratlles blaves, o sigui, grises, que quan connectes a l'autosteer es tornen blaves, una a cada cantó del cotxe, i tu fixa't que aquestes ratlles són els límits que ell veu de la carretera. Sí, jo l'he provat en carreteretes del Montseny, que n'hi ha ratlla, i el tio ho detecta. I he anat amb autoestir pujant cap al turó de l'home per als caminets aquells asfaltats.
Sí.
I tot és una qüestió de posar-li una velocitat molt baixa. Diguem-li 15 km per hora de velocitat i autoestir. I el tio m'ha pujat quasi fins a dalt.
Sí. Jo ho vaig provar aquí pel Moianès. Hi ha vegades que només hi ha una línia. No sé si això era abans.
I llavors no es connecta. Si només té una línia, no es connecta. No li pots posar l'autoestir.
Vale, però sí que et manté la ruta. És a dir, sí que gira, fa les curves i això. Almenys quan jo ho vaig provar.
No, si l'expert es para, si tu no fas res, es para i es desconeix. O sigui, es queda parat.
Però amb una de si detecta una de les dues línies, com a mínim...
No, no ho fa.
Ah, doncs jo quan ho vaig provar, em juraria que sí, però...
No, ara ja no.
O sigui, me'n recordo que és això, d'estar aquí al poble, que hi ha moltes carreteres que tenen només una línia o no en tenen cap, i sí que recordo de que si detectava una de les dues línies com a mínim, em girava, però no sé, podia canviar, però...
Ha canviat. És que pensa que surten actualitzacions contínuament.
Sí, és un canvi constant, clar.
També has d'estar pressat. I també hi ha una altra cosa molt interessant, que ell va contínuament, quan tens autoestir connectat, o no només amb velocitat, sense autoestir, només amb velocitat, ell va vigilant què passa al voltant. I si en alguna ocasió m'ha frenat, m'ha fotut una frenada, perquè ha assumit que un vianant que anava pel costat, han detectat que el vianant canviava de direcció i la projecció de moviment d'aquell vianant era que anava a ficar-se dintre la trajectòria del cotxe. Ell frena.
Vale.
Ell para. Això altres cotxes no ho fan. I sense autoestir, només amb la velocitat. No?
Sí.
Això inclús ho fa amb gossos, amb gossos mitjans o grans. El tio també els detecta. O sigui, són objectes, ell detecta objectes i, pum, i redueix o frena, inclús, no?
Et pinta la silueta del gos, també, a la pantalleta?
Doncs no ho he pogut mirar, però deien que sí, que no sé si l'han implementat ja, les mascotes, però que estaven amb això.
Ara però amb els vianants sí que et pinta
vianants,
una silueta.
Vianants, motos, bicicletes, i contenidors, objectes, perquè, ojo, un contenidor que està en rodes es pot desplaçar i entrar a la teva trajectòria. Ho detecta, el tio, no? O sigui, qualsevol objecte animat o inanimat que ell calculi que interferirà la teva trajectòria en un moment determinat, ell el té en compte i afluixa o frena. Quan, a més del control de velocitat, portem a l'autoestir beta, insisteixo molt amb el beta, llegeix les plaques de límit de velocitat. Però encara no tinc gaire clar quan aplica el que llegeix i quan aplica el que té a la base de dades.
Vale.
Perquè sí que he observat que a vegades la canvia ell sol la velocitat i a vegades no. Jo, fent una mica de cunyat, penso, dic, bueno, això depèn de si el tag, l'etiqueta d'aquella dada, perquè són tags que hi ha a la base de dades, si està complert amb un speed mandatori o no,
sí,
i altres coses. El que sí he notat passant pel mateix lloc amb autoestir,
sí
que canvia la velocitat i l'adapta, i si no va amb autoestir, l'he de canviar jo manualment. En canvi, hi ha altres llocs...
Sí, entenc que amb l'autoestir sí que es basa en l'escenari, el que dèiem abans de la ruta.
Es basa més en l'escenari, val? De l'altra manera, si vas a menys, no sé, és una cosa una mica que no, i Tesla tampoc ho explica a l'usuari de peu com jo, a l'usuari final, no? Suposo que els grans gurus que hi ha per ahí sí que els hi explicaran aquestes coses. O sigui que, bueno, llavors, diu, gastar diners en un autopilot, que deia el Raül que ni de conya. Home, aviam, nosaltres no hem posat ni un duro de més. Nosaltres tenim el bàsic, el que ve de sèrie, i sí. puc assegurar que l'experiència és formidable. Mai conduir ha sigut una cosa tan agradable per a nosaltres. Mira, amb 7 mesos i 10 dies, que va ser abans d'ahir, vaig mirar i teníem 19.731 quilòmetres fets.
Colla.
Amb 7 mesos i 10 dies. O sigui, perquè és que m'agrada. No.
És que a mi amb el tema del Tesla em passa una mica com les Dyson d'aspiradora, eh? I perdona que faci la d'això, però amb aspirar amb una Dyson... O sigui, jo tinc la casa més neta gràcies a això, no? Llavors, conduir amb un Tesla, hòstia, és molt... Qualsevol excusa per agafar el cotxe. A mi
el Raül diu, home, és que si vas amb això vas més despistat. Dic, bueno, això ja és una qüestió de... És una qüestió d'idiosincràsia personal.
Sí.
Pots anar més despistat? Bueno, no necessàriament. Val? I si hi vas, si et despistes, ell, el cotxe, està sempre alerta. O sigui, quan detecta que algú o alguna cosa pot potencialment envair la seva trajectòria, reacciona més ràpid i millor que la majoria dels humans. Si detecta que no estàs atent, ell sol automàticament farà una aturada d'emergència.
Vale, la detecció de que no estàs atent es basa en alguna cosa més que no sigui les mans al volant? No, entenc. No hi ha res més, no?
No t'ho podria dir, però ara per ara és la mà al volant. Les mans al volant.
Bueno, és que tampoc
suposo
no...
que altres... altres bueno, paràmetres com la manera que...
Quan dic mal volant em refereixo a la direcció com allò d'aquests cotxes
sí,
també
no, no
normals.
No és
que
és senzillament que o sigui, quan vas amb autopilot i tal, si ell no nota que tu fas alguna cosa aguantant el volant o que canvies de mà perquè et canses
sí.
o que poses un intermitent o el que sigui, aquí hi ha alguna cosa que no va si va amb autopilot, i llavors ell automàticament frena el cotxe, engega les llums vale. d'emergència, frena el cotxe i ho desconnecta vale. tot.
Perquè, per exemple, a nivell de seient, com el que fan els cotxes normals amb el tema de capita quan et poses el cinturó, perquè detecta sí. que... Vale, no anava a dir això, però em refereixo. Si tu... Ho dic perquè per detectar si hi ha algú assentat. Això sí. no... Ho detecta si hi ha algú assentat?
Sí, el detecta. Mira, fins
perquè,
al
per
punt...
exemple, si poses aquest aparato d'AliExpress que dius tu, o la taronja, o el que sigui, i no estàs assentat,
no
ho deu detectar, m'imagino. També.
Sí, ho detecta. Mira, saps per què ho sé que detecta? Perquè l'aire condicionat de cada costat a davant i al darrere són independents. I llavors, estic jo sol.
En funció, sí, ja. Sí.
Ve la meva dona i entra per l'altra porta. I s'engega també el de la
dreta. Seu. Vale.
I ve algú més i seu darrere i llavors s'engega el de darrere. I si se'n va, s'apaga el de darrere. O sigui, allà on hi ha gent s'engega i on no hi ha gent
i si no obres la porta també, És a dir, que ho fa pel seient, No ho fa perquè s'obri la porta.
No, ho fa pel seient. Tu pots obrir la porta i agafar un parella de terra i tancar que no s'engega. Vale. Ha de sentar-se algú en allà.
Ah, molt bé, molt bé.
Físicament. Okay. Llavors el tio ho detecta, no? Vull dir que és... engega les llums ad hoc i... El que no estic segur al 100% encara és si, a més de fer això, d'aturar-se, engegar les llums d'emergència i de més, si al cap d'aquests temps fa una trucada, o sigui, si no detecta cap acció per part teva, si dispara la trucada d'emergència.
Vale.
Que truca al servei d'emergència i...
Podria estar bé, perquè si et dona un infart o el que sigui dins del cotxe...
S'identifica, doncs, diu on està i diu que el conductor ha tingut un problema.
Sí.
Va. Igual que quan hi ha un accident. Aquest, soc la unitat tal, estic a tal lloc i m'he fotut una castanya. Doncs això és el mateix. Però això encara no ho tinc clar i no vull provar-ho perquè em podria costar una multa de nassos. No? I hi ha una altra cosa també curiosa. Inclús amb autopilot completament desconnectat, o sigui, ni velocitat ni autosteer, res, si ell detecta que em sortiré del carril o de la carretera, ell corregeix la trajectòria automàticament, encara que no estigui connectat.
Sí, si tu et surts,
sí.
Si tu et surts amb el volant...
Ell et torna a ficar dintre.
Et torna a posar dins. Sense que tinguis l'autopilot connectat.
Sense res connectat.
Fa sempre.
Això...
I frenar si detecta un vianant, també ho fa?
Sí. Si estàs... També, no ho he provat i no vull provar-ho, però teòricament ho ha de fer també. O sigui, si ell veu un vianant i veu que tu no actues, actua ell.
O sigui, si tu vas... però si tu vas a mala llet a atropellar algú, entenc que frena.
Teòricament hauria de fer-ho, sí. Val. Teòricament hauria de fer-ho. No ho sé. Bueno, mira...
Jo és que quan veig això dic, hòstia, i els falsos positius aquí? No sé, que freni... No és poca cosa, que et freni al mig de... Entenc que no ha de passar,
Ja no. O sigui, el que en deien les frenades fantasma.
Sí.
S'han reduït moltíssim. S'han reduït moltíssim perquè han millorat el software i després també no s'acaben de reduir del tot perquè molta gent, no sé... Aviam, quan tu vas conduint no vas mirant la pantalleta. Vas mirant davant, no?
T'hauries.
El que passa que hi ha gent que per deformació professional, per entrenament amb altres qüestions, estem acostumats a que tot el nostre camp visual possible sigui interpretat pel cervell, val? Per un entrenament determinat, per una determinada professió o el que sigui.
Sí.
Llavors jo m'he donat compte que moltes d'aquestes frenades fantasma al principi deia, hòstia, fa frenades fantasma, però després de dir, aviam per què les fa. I així veient de reull,
sí?
És que el tio detectava que hi havia una potencial invasió de la seva trajectòria i per això frenava.
Vale, això és el que has explicat abans. Okay.
Val? Però clar, això, si ho vas mirant, però clar, moltes vegades fa una frenada fantasma i això per què? Doncs era per això.
Per exemple, podria ser un escenari, estàs en ciutat i un tio està carregant una rentadora o el que sigui, un objecte que potser
se'n va cap a... Això és molt evident, però vas per l'autopista. Hi ha una autopista ampla amb 4 carrils i tu vas pel segon i en el primer hi ha un vehicle i ell detecta que aquell vehicle, encara que no entri dintre del teu carril, s'està movent ràpidament cap al teu carril, abans de que hi entri frenarà. I la gent diu, hòstia, això és una frenada fantasma, no em ve a dir-te el carril. Sí, però no has vist que ell estava creient veure, perquè a vegades s'equivoca també, creient veure que allò volia entrar a la teva trajectòria, encara que no hi hagi entrat a les dues ratlles que determina el teu carril.
És que perfecte, jo crec que tardem molts anys a veure això.
Bueno,
que sigui perfecte, que sigui molt millor que un humà, és possible. O que un humà torpe.
Està avançant molt ràpid. Ja va parlar el Ludo, ja ho va dir en el programa anterior, que l'evolució és molt ràpida. Val? Llavors,
hi ha una altra cosa. No és tan ràpida per això com l'Elon Musk ho va vendre.
Llavors diu, bueno, és que llavors com fas per canviar de carril? Com fas per sortir de la carretera si vols sortir expressament? Home, tu el pots forçar, però no és lo correcte. Lo correcte que és? Molt senzill, posar l'intermitent. Aquest accessori que sembla que sigui opcional que en tots els cotxes, que no el fa servir ni Déu, doncs el Tesla, si no el fa servir, no et deixa moure del carril o sortir de la carretera.
Per cert, ara que dic lo de les rotondes, que quan jo el vaig provar, les rotondes les feia horribles. Com les fa les rotondes?
Molt malament. Les rotondes sense autopilot.
No n'hi ha als Estats Units.
Sense full self. Sí, als Estats Units les fa bé, perquè allà tenen el FSD, la conducció autònoma total. Amb conducció autònoma total...
No, deia que als Estats Units n'hi ha menys que aquí.
No, també n'hi ha.
Jo almenys a Califòrnia no vaig veure ni una.
Sí, n'hi ha també.
I com les fa aquí, llavors, les rotondes? Com les
aquí
fa?
No ho sé, malament. Perquè jo no tinc la conducció autònoma total, no la tinc i no l'he provat. Però
raó les feia tan malament, o sigui, és a dir, que quan jo el vaig provar, que era l'autopilot normal, o sigui, no dona suport.
No, és que l'autopilot normal no l'ha de poder fer, perquè perd la guia. En fa alguna. Jo m'he provat i en fa alguna, però no les hauria de fer.
No
les fa,
ja, ok.
Llavors, tu pots fer l'override i a més... I tal. Llavors diu, ostres, però és que no, jo no vull que faci això. Jo el que vull és poder envair el carril de l'esquerra, agafar les curves pel dret i ser un de cara que es foti, i jo vull sortir la carretera com vulgui i tal. Però tot això, pares el cotxe, et poses en la posició de parc, no? I perquè si no, no pots entrar en els menús de configuració. Si no està parat, vale. I en part,
si no està parat,
poses en part, te'n vas a una configuració i desconnectes totes aquestes proteccions. Hi ha una fila de mitja dotzena de botonets, els fots
i
tots de verd a gris, pap, 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 i llavors ja pots fer el cafre tant com vulguis. Pots conduir sense fer servir intermitent, sense fer res. Ara, si t'adorms al cotxe, sortiràs pel dret. Ell no tornarà a dur dins la carretera, no? Allà tu. I bé, això ja estava dit. No me n'he oblidat.
Repassem, a veure.
Cal el Full Self-Drive, primer l'has de comprar, has de tindre els 80 punts que abans eren 90 i que el cotxe es trobi dintre de les àrees demarcades pel Geofence, on Tesla permet l'ús de la conducció autònoma total beta i que, a més, estigui autoritzat per l'administració ad hoc. Vull dir, s'han de posar d'acord l'administració ad hoc i Tesla.
El tema aquest que no hem aprofundit massa, el tema de la fatiga... El que he dit jo té sentit, és a dir, que al principi és normal que et fatiguis més perquè no confies en el cotxe, però quan ja portes un recorregut, un temps de rodatge, la fatiga és molt menor quan estàs fent un viatge llarg.
Sí.
No estàs tan pendent.
No sé perquè...
Estàs menys pendent que jo, si conduïssis tu, entenc.
Jo no... Perdona. Jo amb aquest cotxe hem fet viatges llargs, però m'ho he pres d'una manera diferent. Jo me'n recordo fa molts anys, quan estava destacat a Alemanya amb la feina tal, que cada mes de gener havia de baixar el cotxe per passar la ITB aquí, des de Leipzig. O sigui, em fotia 1.700 quilòmetres de baixada i al cap d'una setmana i mitja, 1.700 de pujada. I m'ho feia d'una tacada.
Què dius?
Sí. Sí, 16 hores trigava i tal. Escolta, o sigui, jo fer tacades d'això, sí, n'estic acostumat, però què vols que tingui? Aquest cotxe no ho faig, no, m'ho he agafat diferent.
Bueno, tampoc ets el mateix.
No, ni sóc el mateix ni en tinc necessitat tampoc.
No, perquè jo he provat d'anar d'aquí a Galícia i a León ja no puc més.
Ja.
És que jo és ja poc, això comparat amb el que feies tu, eh?
Ni volantejo. Jo li dic, vull anar a tal lloc i ell ja em calcula la ruta amb les parades en els superchargers per repostar tranquil·lament, escolta, vas allà, l'enxufes, te'n vas al cafè a prendre un cafè amb llet, un croissant o a dinar o el que sigui, tornes, desenxufes i continues.
Sí.
Ja no ho sé si ho fa perquè no li he demanat que m'ho faci ni em fa falta, però suposo que sí. I ja per acabar, aviam, més automàtic i avançat que un avió, no sols els de línia aèria, sinó també reactors molt més petits de negocis, a més, tenen uns automatismes que per la gent que no sigui del ram diríem, hosti, això és impossible que faci tot això. Doncs sí, ho fa. Vull dir, són uns automatismes increïbles. Doncs, a pesar de l'avançats que estan aquests automatismes, sempre, el tripulant o els tripulants han d'estar alerta i a sobre del que està fent, vigilant el que fa. Doncs, collons, amb un cotxe que està immers en un medi molt més poblat que no pas un avió, raó de més per estar alerta.
Sí.
Vull dir, no, és que jo m'entretinc. No, si t'entretens, agafa el cotxe, surt de la carretera, aparca, agafa l'iPhone i posa't a jugar al Candy Crush o el que et vulgui. Però el cotxe no has de jugar al Candy Crush ni fer servir.
No, però jo entenc el punt de vista a nivell més futurista del Raül, no? Que jo el que vull és o estar llegint el diari o conduir.
Ah, val, no, d'acord,
però clar, entenc que això és com els cables d'Apple.
No,
hi ha d'haver una...
Sí.
Clar, no existeix.
A veure,
clar.
Conducció autònoma total no te la ven Tesla. Tesla ven la conducció autònoma total beta. I t'ho diu ben clar a les condicions contractuals.
Sí, no existeix. No arriba.
Existeix. Ara, que cada vegada estem més a prop, sí. Tan a prop com pretén l'Elon Musk, no ho crec.
No.
Però tan lluny com pretén el Raül, tampoc. És a dir, bueno, que entremig dels dos extrems...
És que quan es va presentar aquell tràiler que m'han fet en Juli, que anava al cotxe pràcticament... Bueno, que anava sol. Va ser el tràiler d'això, com es diu, això últim, que es diu que està en beta? El nom comercial, quin és?
Full Self Drive. El la connexió autònoma total.
El tràiler d'això,
sí.
Quan el van treure?
No ho sé.
Abans de la pandèmia, crec que va ser, no?
Sí, sí, molt abans.
Va ser molt abans de la pandèmia.
Molt abans, molt abans. Però aviam, és que, a veure, amb un espai tancat i controlat, tu pots agafar mitja dotzena de Tesles, enganyar-los i dir que hi ha algú sentat al volant i fer-los anar amunt i avall i els tios sí. funcionaran i no tindran
sí,
accidents.
Sí, sí, clar.
Però clar, estem parlant d'un espai controlat i tancat. No estem parlant de carreteres obertes.
No, és que a la carretera les possibilitats són pràcticament, els escenaris són pràcticament infinits. O sigui, és el que a mi em costa a vegades de pensar a nivell de computació amb els escenaris tan infinits que tenim pràcticament.
Sí.
M'estranya arribar algun dia. Ja sé que algun dia hi arribarem, però jo veig que també...
Jo soc
del team Raül en aquest sentit. Ho veig molt difícil que algun dia arribem a... Però bueno, ara, com diu a vegades el Benjamí, que sigui molt millor que la majoria dels conductors, això crec que no és difícil.
No és difícil.
No és difícil que conduir bastant millor que la mitja de conductors.
Mira, l'Agustí i jo estàvem xerrant d'això fa uns dies en el grup de Telegram i parlàvem, bueno, intel·ligència artificial, bueno, no és tan intel·ligent la intel·ligència artificial, mitja en conya, mitja seriosament, no?
Sí.
I ell va dir, bueno, i dir que poden desenvolupar tasques millor que nosaltres, dic, sí, home, de lluny, clar.
Sí, això sí, clar.
O sigui, és molt hàbil,
tasques
no és molt intel·ligent.
Sí.
I això és el que hi ha. De moment.
Bueno, tasques concretes, com el que van dir en el programa passat, no, no sé si hi havia, no sé quin robot fa poc, jugava molt bé els escacs físicament, no només un software, i en un nen, em sembla que era Rússia, no sé si va ser a Rússia, li va trencar un dit, no? Perquè no contempla tots els escenaris. Contempla els escenaris amb el que està dissenyat. Per això et dic, el tema aquest de la carretera, com que és un escenari tan infinit, hi ha moltes possibilitats, no? I que s'adapti el software a tot, hòstia, costa de creure, però bueno, sé que acabarem...
A poc a poc va aprenent, no? Va aprenent i la velocitat d'aprenentatge és exponencial. Vull dir,
sí.
Això el Marc ho podria explicar molt millor que no pas jo, perquè ell és... Jo sóc una mica l'ego en la matèria.
Sí, però ara no el trucarem, que portem 2 hores ja de programa. Eh?
Sí, però aviam, si si tu entres a la web de Tesla, si tu en qualsevol cercador poses el dojo de Tesla, el supercomputador que tenen per desenvolupar la intel·ligència artificial i traslladar aquest coneixement als cotxes, és brutal la capacitat d'aprenentatge que està adquirint. I tal. I bé, em sembla que, no sé, hem aclarit 4 cosetes.
Sí, està bé.
I si algú vol, doncs que enviï preguntes i, de més, que les podrien contestar en propers programes. I, de
molt
més,
bé.
Que és molt tard i tu has de marxar.
Sí, jo haig d'anar a una reunió. No he dinat encara, imagina't.
Jo tampoc. Bueno, però tu, a veure, tu ets un home que treballes, estàs jove, però, collons, clar. Que jo no hagi dinat...
Que treballin els joves,
per
collons.
Per favor, home. Vinga,
exacte.
A pagar la meva pensió.
Exactament.
Val, Miquel.
Doncs vinga. Que vagi bé.
Una abraçada.
I adéu, mosseguis.
Adéu a tots els mosseguis. Una abraçada per tots.
Ciao,
i totes.
Es nota que estàs a una beta, eh?
Sí.
Sí, perquè em fa pampallugues al vídeo.
No t'ho havia fet mai, per això.
No, és que acabo de fer un update del sistema. De la beta 18. Estic a la beta 19 ja.
No aprens, eh?
No aprenc. Bueno, va, tornem. Ara faig el gest. O ja s'ha apuntat el minut, Magma?
Sí, ja l'he apuntat.